Doncs mira, avui tenim tot un seguit de dies mundials, dies internacionals. Concretament, mira, avui és el Dia Internacional del Càmera i del Fotògraf, de la persona que grava en vídeo i de la persona que fa fotografies. També és el Dia Mundial de la Justícia Social, és el Dia Internacional de la Pipa i el Dia Nacional de la Marimba. Però, escolta, si parlem d'animals de companyia, que ja veus que n'estem parlant, avui és el Dia Internacional del Gat i també és el Dia Mundial d'estimar els teus animals de companyia. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana 20 de febrer, avui, dilluns. Són les 12 i 20 minuts. Hores d'ara, 14 graus pràcticament, a la ciutat de Lleida. Però és que les temperatures màximes d'ahir i les que segurament s'assoliran avui es poden semblar més a un mes de març que no pas a un mes de febrer. I a un mes de març pot ser cap a final de març. Tot i això, demà ens ho explicarà l'Armando Álvarez, però el mes de febrer del 1990, llavors potser no se'n parlava tant d'aquestes històries, però va ser el més càlid amb els darrers 83 anys. Per tant, ja ha passat això de tenir un mes de febrer així tan càlid. En fi, i quines són les temperatures mínimes que hem assolit avui? Doncs mira, 3 graus positius a Lleida, 2,5 a Balaguer, 1,5 a Mollerussa, 1 sota 0 a les Borges, 6 positius a Tàrrega, 5 positius a Cervera, 2 positius a Solsona. A Tremp han baixat a mig grau negatiu, a Sort 1 sota 0, a la Seu 2 sota 0, 3 sota 0 al Pont de Suert o mig grau positiu a Viella. Llavors que les mínimes han estat força generoses, eh? Hores d'ara, com et deia, 14 graus a la ciutat de Lleida. Les temperatures més altes ara al migdia les trobem al sud-est de les Garrigues. 19 graus a la Pobla de Cérvoles, a Cervià de les Garrigues, a Guissona 20 graus, 19 a Solsona. Aquestes són les temperatures d'ara. Tot seguit busquem la previsió meteorològica. Marxarem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per parlar avui amb el David Torres. Després farem una ullada a la darrera hora informativa. Parlarem d'esports també amb el Sergi Tor. Estarà amb nosaltres el Josep Lluís Gómez des de Q2 Consultors, des de els nostres advocats, per parlar de temes d'advocats, ja ho saps. I posarem somriures a les cares de la gent. Per plantar-nos a la una ens ho farà això, ja saps, el Joel Carnicer. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a 2:15, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on acabarem de posar sobre la taula tots els resultats del cap de setmana dels principals equips esportius i debatrem o parlarem de les diferents notícies del món dels esports. Abans de tot això, doncs marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. David Torres, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel es mantindrà clar la resta de la jornada a la província de Lleida, encara que augmentaran els núvols mitjans i alts a últimes hores pel sud. Veurem també en aquesta zona pols en suspensió i temperatures que pugen. El vent serà fluix del sud. Demà dimarts s'acosten canvis, amb núvols entrant per l'oest i pols en suspensió, amb probabilitat de precipitacions disperses i ocasionals, que seran febles en general i podrien anar acompanyades de fang, localment d'alguna tempesta a la tarda. La cota de neu al voltant dels 2.000 metres i gelades febles a punts del Pirineu. Les màximes seran de 20 graus a la Seu d'Urgell, tindrem 19 a Lleida, Balaguer i Tàrrega, i 15 a Viella. I les mínimes seran de 6 graus a Tàrrega, 4 a Lleida i Balaguer, 3 a Viella i 0 graus de mínima a la Seu d'Urgell. El vent, variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. 12:24 minuts, bon moment per buscar la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ja saps que tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180. 664-526-180. 664-526-180. Doncs perquè ens envies a través de WhatsApp missatge de veu, missatge de text, jo què sé, per exemple, escolta, Ricard, jo estic ara on sigui, de la demarcació de Lleida, i tenim aquesta temperatura. Per exemple, o el cap de setmana, escolta, sí que ha glaçat aquí, o no ho ha fet, o no ho fa des de fa no sé quantes setmanes. El que tu vulguis, missatge de veu o missatge de text. De veu sempre... Escolta, que ens, així ens escoltem la veu, tu i jo, eh? Però com vulguis, missatge de text o missatge de veu. Els bombers de la Generalitat han donat per extingit ahir a la nit l'incendi que va afectar una nau industrial a Cervera. Segons ha informat el cos de bombers aquest dilluns al matí. Va ser ahir la nit que el van donar per extingit. La nau està dedicada a les arts gràfiques. Els bombers van rebre l'avís doncs al migdia, quan faltaven 10 minuts per arribar a les dues, i van activar fins a una desena de dotacions. Efectius del cos van continuar a la nau i continuen, de fet, per revisar que no hi hagi fumeroles i resoldre petits problemes com una fuita d'aigua de les canonades malmeses per la temperatura, però no s'ha hagut de lamentar cap dany personal. També els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys i un menor d'edat a Oliana, a l'Alt Urgell i a Solsona, com a presumptes autors de 17 delictes d'estafa. Això ens ho ha explicat la policia catalana, els Mossos d'Esquadra. L'estafador accedia a les dades bancàries de les víctimes mitjançant una plana clonada, les trucava per aconseguir un codi per extreure diners en efectiu del caixer sense disposar de la targeta de crèdit i, posteriorment, anava a diferents caixers d'Oliana i Organyà a fer extraccions de diners en efectiu. Els investigadors calculen que haurien estafat fins a 2.950 euros amb 17 extraccions que anaven dels 50 als 400 euros. Això, com sempre, t'expliquem els dimecres a l'Info Cope Lleida amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero. Si reps qualsevol missatge del banc amb un enllaç cap a la seva plana web, no el cliquis. No el cliquis. Obre el navegador tu a part i entra a la web que tu coneixes del banc. Perquè aquell enllaç t'està duent amb una web que d'aparença és exactament igual que la del teu banc, però que les caselles on tu poses el teu usuari i la teva contrasenya van amb una base de dades, s'emmagatzemen i automàticament en redirecciona cap a la plana real del banc, amb el qual tu no notes res. Si tu has entrat realment, l'efecte final és que tu realment has entrat al teu banc i al teu, i a la teva àrea privada. Però entremig t'acaben de robar el teu usuari i contrasenya. Per tant, sempre que rebis algun missatge del banc a través d'un SMS, d'un WhatsApp, de Telegram o d'un correu electrònic i allí mateix hi ha un enllaç per anar cap a la plana del banc, no l'apretis. Surt d'allí, tu mateixa o tu mateix te'n vas al teu navegador, al Chrome, al Safari, al que faiguis anar, al Firefox, al que faiguis anar, i tu mateix obre l'adreça del teu banc. I llavors entra. Assegura't que hi hagi un candauet al costat de l'adreça, dels 3 W, punt, el que sigui. Perquè és fàcil caure en aquestes històries i la veritat és que després fa molta ràbia. Moltíssima. Per tant, si ens ho podem estalviar, molt millor. També t'explico que, finalment, marxem al territori. La festa il·legal que ha congregat mig miler de persones aquest cap de setmana en uns terrenys de Torà, a la Segarra, s'ha acabat aquest dilluns, tot i que encara hi queden una cinquantena de vehicles a la zona. L'alcalde de Torà, Magí Coscollola, ha explicat que és la tercera vegada en 3 mesos que s'organitza aquest tipus de festa i que ni l'Ajuntament o Vol ni el propietari de la finca havia donat cap permís per fer-la. Coscollola afegeix que el principal problema d'aquestes festes és el soroll i que es fan malbé els camins. Precisament el camí d'accés a aquesta finca es va arranjar al setembre seguint criteris de gestió forestal sostenible que obliguen a una amplada de 4 metres de via i que facilita l'accés de vehicles. Hi ha hagut un detingut, per cert. Aquest cap de setmana, doncs, hi va haver el Carnestoltes i les rues i música i colors i bon ambient. De fet, la Gran Rua de Carnaval de Lleida va omplir dissabte a la tarda els carrers, com et deia, de disbauxa, de colors, de confeti, música, de festa. No tothom hi va anar, no tothom li agrada aquestes històries, però qui li agrada, doncs, escolta, el va poder gaudir. El tret de sortida el va donar Sa Majestat Pau Pi, que durant la lectura del tradicional pregó va repassar en to satíric els successos destacats del darrer any a la capital del Segrià. Les obres de la Rambla d'Aragó i de l'Avinguda Prat de la Riba o l'estat de l'estació d'autobusos convertida en un baixador a l'espera d'una nova estació són alguns dels temes que es van triar. Tot seguit, 34 carrosses i 12 comparses van iniciar el seu recorregut a tocar dels Camps Elisis. Una d'aquestes carrosses és la que organitzen a l'escola FEDAC de Lleida i que han fet una carrossa amb el tema de l'Horta de Lleida, perquè, segons ens explica la Sònia, són una escola que estan embolcats amb la sostenibilitat.
Nosaltres som de l'escola FEDAC Lleida i llavors aquest any vam pensar de fer una carrossa destinada a l'Horta de Lleida, perquè som una escola que som molt sostenibles, que estem treballant molt tot el que és el tema de la, pues això, de la sostenibilitat, som una escola verda, i llavors vam dir, quina millor manera de representar-ho que amb l'horta. I a més és una cosa molt representativa nostra de Lleida, no?
La rua va començar el seu recorregut a tocar dels Camps Elisis, van passar pel Pont Vell fins a la Rambla de Ferrano, on els participants van girar cua per tornar al punt de sortida i acabar el recorregut. I mira, parlant d'un dels temes de l'estació d'autobusos, una altra estació o una altra parada o un baixador, en aquest cas, és el que hi haurà a la línia de la Pobla de Segur. De fet, la línia de la Pobla de Segur, que ja saps que està integrat dins de la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, doncs patirà canvis properament, ja que el Departament de Territori ha iniciat l'expropiació de terreny per a la construcció d'un baixador del tren de la Pobla al polígon El Segre de Lleida. Aquesta nova parada costarà uns 500.000 euros i es preveu que es construeixi al sud del polígon, a escassos metres d'un dels accessos al Parc de la Mitjana i al costat d'un vial que creua les vies del tren i enllaça amb el camí de Grenyana. L'objectiu d'aquest projecte és oferir un servei de transport públic al sector industrial i també dinamitzar aquesta línia de tren que és titularitat de Ferrocarrils de la Generalitat. De totes maneres, no sé que treballis a prop d'on hagi aquest baixador, se'n fa difícil perquè sí que podies accedir fins a aquesta zona, per exemple, amb el tren, portar el teu patinet i després moure't pel polígon amb patinet, però resulta que la Generalitat, com bé saps, es va posar a foc amb un patinet una sola vegada en un sol tren i la solució de la Generalitat va ser, mira, saps què? Els prohibim durant 6 mesos, que anem a fer els nostres estudis. I estan estudiant, hores d'ara. Des de l'1 de febrer estan estudiant, però tu no pots pujar amb el teu patinet plegat, plegat i parat a un tren. Per tant, se'm fa difícil que tingui una acceptació massiva, perquè només que hagis de treballar una mica lluny d'on hi ha el baixador, doncs, escolta, t'estaràs una hora caminant pel polígon del Segre i, vaja, no té les voreres precisament còmodes com per estar caminant per la zona. En fi, veurem com funciona o no. De totes maneres, això també va per llarg. O sigui, estem parlant de que s'expropiarà. A partir d'aquí s'ha de construir tota la història. Acabem amb la notícia econòmica del dia, que ens explica que Lleida ha perdut més del 43% de capacitat de producció de conills des de l'any 2008. La crisi que arrossega el sector ha suposat el tancament de 144 granges i els baixos preus en origen ofeguen l'economia de les explotacions en un context de descens del consum d'aquest tipus de carn.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs sap que ha estat un cap de setmana interessant. Interessant d'aquells, ja sabeu que hi ha caps de setmana dolents, neutres i bons. Jo que diria que aquest ha estat bo, eh? Sergi Tor, què tal, bon dia?
Bé, jo diria que molt bo.
Molt bo.
Jo diria, home, aviam, el Lleida hi estava empatat 4 davant del Vilafranca, que és el QE, però bueno, està ben consolidat a la classificació. El Lleida ja semblava que lluita per fer el playoff pel títol. I el Cadí va perdre a casa davant del que és el Butxí aquesta temporada, sí, que és el Saragossa.
Sí, sí, sí.
Però bé, a la resta tenim una gran victòria de la Força Lleida davant del Valladolid, una fonamental i bona victòria del Lleida Esportiu davant del Formentera i també dues victòries molt importants amb esport femení. Bueno, jo que això de femení masculí crec que ja no ho hauríem d'evitar aquesta diferenciació,
sí,
però el handbol femení, doncs, la victòria que va aconseguir en postes clau per la permanència i també la victòria del CB Lleida a casa davant del Mataró. Per tant, doncs, un cap de setmana que jo crec que a banda del Carnestoltes molt bo. Es va faltar un golet del Lleida Llista, o guanyar 4-3, es van empatar al final per completar, doncs, un ple que és molt inusual, evidentment, per la gran quantitat d'equips que hi ha.
Sergi Tor, el camp d'esports...
Sí, Victòria.
No sé si per primera vegada aquesta temporada vas veure un Lleida que no et va fer patir, entén-me, eh? Estem a la categoria que estem, que no et va fer patir per perdre el partit.
Home, com a mínim vam entrar al minut 85 sapiguem que el guanyem, que és per primera vegada la temporada que entraven, perquè les altres dues victòries van ser 1-0 davant de l'Ebro, 1-0, i l'altra va ser 2-0 davant de l'Eivissa, feia dos mesos i mig, però el segon gol va marcar el 90. Per tant, una alegria ahir que s'haguessin guanyat la Champions, no? els fidels, perquè veritablement el que tu dius tens raó, el 85 ja van veure que tot estava al sac i ben lligat, i va ser a més una victòria justa, ja no és únicament els 3 punts que es van aconseguir, sinó del com es van aconseguir. Tothom que va sortir del camp d'esports de unànims que el Lleida va ser superior al Formentera, que aquest Lleida doncs jugui millor el futbol, jugui més junt, hi ha més capacitat de sacrifici, l'equip està més tancat, amb el bon sentit de la paraula, i per tant està en línia per competir amb aquesta categoria. A partir de que puguem competir, podem guanyar. I a més, si tenim els dos golarros que hi van marcar un gol, el primer des de 40 metres amb una falta directa una mica llunyana que Damià Sabater la posa a l'escaire esquerra de la porteria d'Òscar Santiago, i el segon gol una rematada de Xuli des de fora de l'àrea amb cama dreta, ui, viu cama dreta, quan és un home esquerrè, doncs bé, les coses són encadenades, no són coses de fora de l'àrea perquè són dos xuts aïllats, sinó perquè l'equip està bé, perquè Alfa va fer un partidàs i va portar de corcolla tota la defensa de la Formentera. Hores d'ara, Lleida surt del descens, el que diem fa 15 dies, deixem ja del negativisme, anem a qüestions positives, estàvem a un de la permanència, després a dos, i avui sortim del descens. Ara bé, queden encara 12 finals per endavant, 12 diumenge a les 12 al camp del Manresa, que és el cinquè, que ahir va marcar 3 gols davant del Terrassa, al camp del Terrassa, i que per tant això no ha fet res més que començar. Ara bé, el Lleida està en disposició de competir i això ja és el primer pas per salvar-nos.
Així, aquí, aquest any sí que farem aquella frase de almenys, vam començar malament, però vam acabar bé, almenys.
Bueno, queda molt. Tant de bo la puguem
dir. Parlo de sensacions, almenys, sí. De sensacions d'entrenador, dels canvis dels jugadors del camp. Evidentment que es poden perdre partits i evidentment que se'n perdran i empatar, però almenys dius, escolta, l'hem pogut guanyar i l'hem perdut.
No, l'equip està competint. Ja hem celebrat, l'equip ja va millorar, ja té ordre, sabem qui juga, tothom sap on juga, Xuli està recuperat perquè se sent important, per tant, l'equip ara està competint, quan abans ja ni competia.
En parlarem a dos quarts a la tertúlia. Gràcies, Sergi.
Bona tarda, fins després.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
El periòdico a favor de la participació ciutadana. Vols donar l'opinió sobre els principals reptes i iniciatives de la ciutat de Barcelona? No et quedis parat. Fes la teva proposta a barcelona-entretodos.elperiódico.com i participa-hi. El periòdico. Entendre-hi més.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I és el moment en el que parlem amb el nostre advocat, ja saps, el Josep Lluís Gómez, que el tens a Q2 Consultors, que els trobes a internet, www.q2consultors, i que els pots trobar doncs, a Viella, a Balaguer, a Barcelona i a Lleida. A Lleida, concretament, al passeig de ronda número 57. Però, escolta, si vols fer una primera posada de... una primera contacte, fes una trucada, 973-28-28-18, que és fàcil de recordar, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, què tal, bon dia?
Molt bon dia, Ricard.
Fa dies que no parlem de la teva vessant docent. Ara ja ha passat exàmens.
Ara ja estem al segon quadrimestre.
Al segon quadrimestre, ja.
Començant a... Bueno, espero que amb il·lusió tothom.
Bueno, doncs aquí queda, que a veure, que l'època d'estudiar, jo sé que és una època d'aquelles que depèn del dia no tens ganes de fer res, o tens ganes de fer d'altres coses que no sigui tancar-te en una aula, però que s'ha d'aprendre, i és maco aprendre coses. Per tant, escolta, donem-li oportunitat a l'educació, només faltaria. En fi, Josep Lluís Gómez, anem a parlar de bancs, però no de bancs, sinó d'un producte que tenen, que jo crec que potser és el més utilitzat, el compte bancari. El compte bancari, que abans li dèiem llibreta, o no sé si és el mateix, o no és el mateix, compte corrent, ve a ser el mateix.
Bé, són diferents productes bancaris, i jo quan volia parlar dels comptes bancaris volia parlar en general dels productes bancaris, no d'algun en particular. Clar. I en aquest cas, no per fer una creuada contra els bancs, sinó per parlar dels conflictes que apareixen força sovint quan hi ha diversos titulars d'un determinat producte bancari.
Va.
És a dir, quan, normalment són dos moments típics, que és quan una parella, del que sigui, es separe, de qui és allò que hi ha allà dintre, de compte, i quan algú mor, i hi ha diversos cotitulars, què correspon a cadascú, que normalment la lluita està, en aquest cas, entre els hereus, no? Perquè no és el mateix el ser cotitular que el ser autoritzat. La figura de l'autoritzat, que és la persona que no és titular, és a dir, que ella mateixa se reconeix que no hagués quartos, no són seus, però sí que està
autoritzada per fer operacions,
per administrar-los, per administrar-los. Aquesta persona ja sabem que no és el propietari, per tant, allò no és seu. Podrà gaudir-ne, però en serà responsable com a administrador, va? Com qualsevol administrador de qualsevol altra propietat. Però quan hi ha una persona que són cotitulars, val? Aleshores la situació de conflicte existeix. Moltes vegades emprem una cosa o una altra indistintament, no? En funció, a vegades, també del grau de confiança. Persones grans que decideixen autoritzar els seus fills, normalment, els que segurament el dia de demà seran els seus hereus, o amb alguns d'en ells, doncs perquè els ajuden amb aquestes tasques, però si opten per la situació d'autoritzat, no, aquell fill o aquell familiar no és cotitula, no és propietari. I les seues facultats d'administració s'esgoten, en principi, excepte que hi hagi un altre tipus de document complementari, a la mort del titular. Val? En canvi, quan és una situació de cotitularitat, la pregunta és de qui són aquells cèntims?
Clar.
I algú me pot dir, pues mira, si hi ha tant, meitat per cadascú. I això no és ben bé veritat. Ah. Això no és ben bé veritat. Sí que és veritat que de cara a Hisenda, quan fem la declaració de renta, si estem de cotitulars, Hisenda presumeix que la meitat dels rendiments són de cadascú, o un terç si són tres persones. Però en realitat no és així. I la resposta és molt fàcil. De qui són els diners? D'aquell que s'ha ficat. La resposta és molt fàcil. Una altra qüestió és que siguem tots dos que fiquem diners, i a la vegada, com és també normal, que els dos traguem diners. Perquè si tu en fiques molts i jo poquets, però tu encara en treus més i jo no en trec, al final resulta que aquell remanent seria potser més meu que teu, no? I establir aquest equilibri no és senzill. Per tant, moltes vegades s'opta a la pràctica per dir, tu n'has ficat més o menys igual que jo n'hem tret entre tots dos més o menys els mateix, perquè han pagat despeses d'aquí, han pagat d'allà, i mira, fem per meitats i ja està. Però la qüestió, la resposta és, els diners que hi ha són d'aquell que es fique, i no els treu, no? La qual, dic, no és, la resposta és així de clara, però és molt complexa a l'hora de...
Sí, sí, no m'havia parat mai a pensar-ho, això.
No, és com...
Clar.
És una qüestió molt elemental.
Clar, no, t'ho dic perquè el contracte, a la llibreta o on vulgueu, hi ha els dos noms, però, clar, quan entren diners, entren de part d'algú dels dos.
No, i a més, l'origen moltes vegades és molt fàcil d'establir quin és l'origen. Jo cobro una indemnització perquè he tingut un accident, els fico allí. Jo tinc una herència que me pertoca i els fico allí. I els anem compartint, però no oblidem que l'herència és meva.
Clar.
L'herència és meva. No, a més, sempre estem parlant en l'àmbit del règim de separació de béns,
vale,
catalana.
Això de parelles, però el que deies tu, si un pare o una mare posa de cotitular a un fill o una filla, sí, cotitular, no sí. autoritzat,
sí.
el dia que aquesta persona mori, com queda aquell conte?
A veure...
Clar, jo sóc cotitular, sí. jo segueixo viu, segueixo sent titular.
La primera pregunta que algú es pot fer és, aquesta ficar amb algú com a titular equival a una donació? La resposta radicalment és no. No he donat res. Tinc moltes maneres de fer una donació. Tinc moltes, me'n vaig a notari, faig un paper... Vull dir, tinc molt, si vull donar, ho mm-hmm. puc fer de moltes maneres, val? I a efectes fiscals, se presumirà que si hi ha dues persones, la meitat és de cadascú, però és una presumpció que si els altres germans no estan d'acord i poden justificar que tots els cèntims eren del pare o de la mare, això està absolutament definit. I el que en dispose estaria cometent un delicte d'apropiació indeguda. O sigui, compte. Quan una persona mor, el banc ho sap, o se li fa saber, doncs ens demanarà el certificat de defunció, la còpia del testament per saber qui és el poder disposar, el certificat d'últimes voluntats, i en última instància, si no hi ha testament, doncs una declaració d'hereus. Ens demanarà una sèrie de coses per a veure qui ha de passar aquell compte, no? Mentrestant, el banc ens deixarà fer ben poques coses. Ens deixarà pagar l'enterrament, per suposat, pagar a través d'allí les obligacions fiscals també ens ho deixarà fer, i els rebus que estiguin allí domiciliats de la llum i el gas també pues, anirem fent. Però ojo, perquè el banc allà d'allí ho ha de preservar pels hereus, no? I compte també...
Vull dir que no és tan fàcil com, escolta, mira, estic aquí de titular, després ho buido tot i tal, no.
Compte també una cosa, jo era dels comptes, però també era dels deutes. És a dir, amb aquell compte, amb aquell banc, pot tindre un actiu i un passiu. Ojo, amb lo que heredo.
Clar,
cal mirar a veure què d'això, no? I, evidentment, pues, pagar els impostos de successions que toquin i tal. I, finalment, cal pensar que un compte bancari es pot abandonar. Quants comptes bancaris hi ha que estan allà? Pues, bueno, un banc té l'obligació de mantindre obert aquell compte durant 20 anys, des de l'últim moviment, i si aleshores ningú ho ha tocat, al cap de 20 anys, això se'n fa càrrec Hisenda.
A caram!
Mentrestant, evidentment, aquell compte pot ser seguir devengant, comissions... No
això
sé
anava
què.
A dir, o sigui, al final, però Hisenda suposo que no es farà càrrec.
No. Però els que ja som una miqueta grans, que van fer la mili, jo recordo que després de molts anys d'haver fet el servei militar, tenia un compte per allà,
sí,
m'han dit,
sí,
escolta, vostè deu tant. Dic, ah, però sí, jo no...
Això m'ha passat a mi.
L'error va ser no tancar-lo.
Sí. Però això m'ha passat a mi, però també et diré que a mi des del banc em van dir, tranquil, no passa res, però al cap de 5 o 6 anys m'arriba una carta conforme estava ben descobert. I havien aplicat totes les comissions de cop mensuals i tal. I clar, escolti, però si em va dir que no feia res, jo el considerava tancat i abandonat. Però clar, no ho has fet, no l'has tancat.
Correcte.
Ho has de fer. Bueno, ja ho veieu, que el tema d'aquests comptes autoritzats o de cotitularitat, que les coses no són tan fàcils o tan evidents com semblen, que sempre és millor consultar-ho amb un advocat. Josep Lluís Gómez i tot el seu equip us esperen a Q2 Consultors. 973-2828-18. No costa res de fer una trucada i fer una consulta i et quedes tranquil. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Gràcies.
Molt bon dia, Ricard. O molt bona tarda.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que el que fem tot seguit és posar-li somriures a les cares de la gent. Ja saps que és una d'aquelles maneres de començar bé la setmana. Joel Carnicer, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! All right!
Què tal? Com estàs? Escolta, la setmana passada et vaig donar festa, que vam fer el Dia Mundial de la Ràdio, que no vas poder venir, ja ho sé que no vas poder venir, que estaves a classe.
Bueno, mira, ja, però que vols fer-hi?
Però fent-la, no rebent-la.
Jo estava allí enviant vos veletes i carinyo i tal, sí, clar. Però clar, doncs no...
Escolta, pregunta als teus alumnes si escolten la ràdio.
Ja, sí, ja els hi preguntaré.
La ràdio normal.
És algo que...
Al matí, al cotxe. No, que...
Sí, no passa mai de moda la ràdio.
Espero, bonic, que no fusta per aquí. Bé, escolta... Sí. Home, això podria ser una pregunta d'aquelles per trencar el gel. Quina ràdio escoltes? Eh? Que igual m'has escoltat, que tinc una veu.
Exacte.
Aquestes
exacte.
Històries. Sí. Però si ens ho volem currar una mica més, què li podíem explicar o dir a una persona per trencar el gel?
Pues mira, li podries explicar que per estar més despert pels matins és més efectiu menjar pomes que beure cafè.
Ah, sí?
Sí.
És nou, això.
Li podries dir això i clar... Imagina't una família d'aquestes així nord-americanes de les pel·lícules, tots menjant pomes en lloc de beure cafè i això, no? Però sí, és veritat, o sigui que bueno,
pues escolta, a més a nosaltres ja ens va bé això a Lleida, eh?
Claro,
que s'extengui a tot el món aquesta història.
Claro, ara imagina't que els Estats Units diguessin això, hosti. Home. I la de pomes que importaríem cap allí, que exportaria.
No, clar, no, t'ho dic perquè més que res el cafè ja està molt extès a tot el món. Doncs ara menja pomes. Anem a menjar pomes,
de fet,
ara.
De fet, me va sortir un anunci pel mòbil dient que si seguim així, a l'any 2050 el cafè s'esgotaria.
També, igual si que el petroli.
Pues és el moment de les pomes.
Vale, doncs pues nada. Poma Golden de Lleida, si pot ser, eh?
Exacte. Bé.
Molt bé, doncs mira, ja hem trencat el gel. Ja està.
Sí, ja està.
A partir d'aquí no sé què pot sortir, eh?
Pues a partir d'aquí, si veus que la cosa està molt malament, marxes, o si veus que encara està pitjor, li acabes de dir les notícies que tenim per avui.
A veure, per exemple.
Vale. I llavors li podries dir, que això també podria ser una anècdota, li podries dir que hi ha una aplicació gratuïta al mòbil,
sí,
que et diu quan trigues a que la teva roba s'assequi segons el temps que fa.
No, va, no. Sí?
T'ho juro. Es diu... Sí, es diu Laundry Timer, que és com l'hora de la bugada.
O sigui, quan les tens, poses ja el compte enrere.
Correcte. Tu fiques la teva localització, on estàs vivint i on estàs secant la roba, i et dirà més o menys el temps que tardarà a secar-se. Pues, per exemple, a Lleida, a l'hivern amb boira, et diria 2 mesos.
Sí, sobretot si el poses al balcó, eh?
Exacte, et diria 2 mesos. Però si poses una secadora, 20 minuts.
Déu-n'hi-do. Falta que et posi la despesa. La despesa, quan gastes? Ja que avui en dia ho controlem tot, ho medim tot. Escolta, vale, és més ràpid, però quan em costa?
Clar, això també. Però bueno, aquí l'únic, amb aquesta aplicació, l'únic que gaste és... el temps.
Ara ja estic flipant, eh? O sigui, que hagin fet una aplicació per això ja... Déu-n'hi-do.
Sí, bueno, és el que es porta, és la moda. És
ja ho van dir, hi ha una aplicació per tot. Per allò que no t'has imaginat també hi és.
És que, sí, però tu vas veure aquella notícia que ja vaig comentar fa temps, que es diu, que va sortir en un diari, i se li van tirar sobre, va sortir a l'Economista, que deia així.
A veure.
Sun drying, 2 puntos. Secar la ropa al sol se vuelve tendencia y las reacciones no se han hecho esperar.
Oh, viral. I llavors, se ha vuelto viral.
I exacte, llavors ara els joves que estan començant a fer rentadores han batejat el moviment de secar la roba al sol com... Sun drying.
Bé, clar, és que
és una barreja entre sol i secar.
Clar, a veure, és el que s'ha fet tota la vida, el que passa és que ara hi posem un nom, creem un hashtag i només ens falta l'aplicació i ja està. I allò és que es faci viral.
Exacte. O sigui, lo que feien les nostres mares i àvies i tot de ficar la roba al sol, doncs ara és una tendència i es diu sun drying.
Sí. Vale? Llavors no ho ficaven al mòbil.
No, clar, no feia falta.
Ni a les xarxes socials, clar.
és una mica més intel·ligent que ara, però bueno, això, vull dir que hi ha aplicacions per tot.
Sí, vale? Sí, bueno, ja saps que deien que les noves tecnologies i els mòbils ens ajudaven, eh? No sé si ens estan atontant una mica, en algun aspecte.
Jo crec que, bueno, sí, fa pinta de que sí, no? Fa pinta de que sí.
Sandra.
Bueno, anem a les coses importants, ara que ha sigut tota la setmana de Sant Calentín i totes aquestes coses, que aquesta m'ha agradat molt perquè jo no sé si està fet a propòsit o no, però diu, se bajó a descargar el agua y se olvidó a su esposa en medio de la carretera.
com el que no vol la cosa.
Però, clar, és que a mi em fa molta gràcia perquè
són notícies
d'un mitjà de comunicació sud-americà i llavors el que te diu és que se bajó a descargar l'aigua vol dir que la vaig a pixar.
Ah, vale.
Claro, perquè...
Jo pensava que anàvem garrafes. Ja, pensava que anàvem garrafes.
No, és el que van a...
Van baixar els dos. Llavors l'home va acabar abans, va pujar al cotxe i va marxar.
Exacte. Però espera, és que això no és lo millor. Lo millor no és... Ai, me l'he deixat
a descargar agua.
No, lo millor és lo que te diré ara. Diu, la mujer tuvo que caminar por 20 kilómetros para pedir ayuda.
Socorro.
Mientras que su esposo continuó el viaje en coche, pues pensaba que ella estaba durmiendo en los asientos traseros.
Pues le faltaba la aplicación que le digues, te has olvidado tu mujer.
Te has olvidado tu mujer.
O una aplicación que cuando arranques el coche, digo, haga las comprobaciones mínimas. Cinturón, llums, benzina, está su mujer al lado y ya está, puede seguir, ¿no? Hombre, claro. ¿Ya posats?
No, hostia, pero es muy bo. Porque además, claro... I estic segur que els nostres oients se preguntaran i no el va poder trucar pel mòbil?
Per exemple.
Pues no, porque la mujer se dejó su celular dentro del coche y no se sabía de memoria el número de su esposo.
Mare. Mira, això és un altre problema dels mòbils i les agendes. Eh? Jo encara conservo la memòria, la meva, tres o quatre números, sempre.
Claro. No se sap mai.
Ja, el de l'Ajuntament, no se'n sap cap, eh? No.
El de l'Ajuntament, el de la whiskeria i el de la dona.
No.
Tota la vida ha sigut així.
Amb el de l'Ajuntament, no. Per aquí el vull, el de l'Ajuntament.
No se sap mai. Si passa alguna cosa, sempre. Ajuntament, whiskeria, dona.
Ai, Déu.
Sí.
Per aquest ordre.
Bueno, el cas és que anem a continuar, perquè si no el temps se'ns tira a sobre. I diu, sobrevive perdido 438 días en el mar pensando en sexo y comida.
¿Cuántos días?
438. Oh. 438.
Pero vols dir que això... No sé, al final no avorreix tants dies pensant en el mateix?
Bueno, no sé.
Que això és però molts és dies, que... això és un any i escaig.
És un any, sí, pues, però és lo que li...
Però a veure, però com pot estar més d'un any a la deriva? O sigui, què menjava, què bebeia?
A veure, t'explico. Resulta que el tal José Salvador Alvarenga surt de, al setembre del 2012, li agafa una tempesta d'aquestes a dins de la mar i no va poder ser rescatat fins al 2014.
Ah.
Llavors, què passa? Pues lo poc que anava... Algo sempre pots rascar, eh? Lo poc que anava trobant... petits taurons, deia, ocells...
No em crec res d'això, que no. No, home, un any, 400 dies així, mira, si apareix un tauró me'l menjo. No.
Però petitets. Però si hi ha un documental i tot d'aquest senyor...
O sigui, al final han fet el documental i la pel·lícula faran, i la sèrie.
De fet, es diu Salvador, la increïble història de Salvador Alvarenga i sus 438 dies a la deriva.
Mira, que no. Bueno, no ho sé. Jo sóc ja sóc incrèdul.
El cas està en que, bueno, ves, però diu que també se bevia el seu propi pis.
Ja, però això ja han dit que tampoc és productiu, eh? Vull dir que llavors el cos necessita més aigua per eliminar les sals i aquestes històries, o sigui, encara és pitjor. Que no, però... m'ho crec. Bueno, ja buscaré el documental, però no m'ho crec. Almenys així, no m'ho crec. No.
Salvador Alvarenga, bueno, ja ho miraràs. El cas és que aquest senyor, la frase lapidària de quan el rescaten i d'això, diu... Las mejores comidas de mi vida han sido esas imaginarias en el mar y el mejor sexo que he tenido
claro,
en mi vida fue el sexo imaginario.
Todo salía bien. Claro, duraba lo que quería y todo salía bien.
Todo salía bien. Pues el cas és aquest. Pues, si mai us quedeu a la mar atrapats durant 468 dies, pues ja sabeu quin és el truc.
A cop de pensament. Joel, va, que ens plantem a la una. Tens acudit? Sí, acudit, sí, acudit.
A veure, tinc acudit. Diu que esto es un frutero i diu, oye, diu, perdona, diu, ¿cuánto pagas por el alquiler de la frutería? I diu, 500 euros.
Vinga, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A falta de una, son dos las delegaciones del Parlamento Europeo que visitan España esta semana. La primera abordará la ley del solo sí es sí y otras normas relacionadas con la explotación sexual o dependencia. Esta delegación mantendrá diferentes reuniones, pero en las citas destacan los encuentros con la ministra de Justicia, con Pilar Llop, y con la ministra de Igualdad, con Irene Montero. Pues ya pueden venir con tiempo, los eurodiputados, porque a ver cómo les explican entre las dos que la ley del solo sí es sí ronda ya las 600 rebajas de condena de abusadores sexuales o agresores y unas 40 excarcelaciones. De paso, a ver si se aclaran sus señorías con el lío que tiene el gobierno de coalición a propósito de la necesidad de cambiar esta ley, con una ministra, la de Igualdad, que defiende que es una ley perfecta, y con otra, la de Justicia, que aboga por cambiarla porque no hay por dónde cogerla. Y eso que las dos forman parte del mismo gobierno. Casi al mismo tiempo, otra comisión del Parlamento Europeo llega también a Madrid para examinar cómo se están utilizando los fondos europeos para la recuperación, los conocidos como fondos Next Generation. En este caso son 10 diputados de diferentes grupos que a su regreso a Bruselas elaborarán un informe al respecto. Que nadie se espere ningún terremoto político porque estas delegaciones tienen realmente poco poder ejecutivo. Es más, una labor de documentación. Ahora bien, la jefa de esta comitiva es la eurodiputada alemana Mónica Hohlmeier, que se ha distinguido estos meses por apretarle las tuercas al gobierno español ante la falta de claridad en el reparto precisamente de estos fondos europeos.
Les tengo que contar que en España ha habido reformas, sí, pero no han costado nada. Y han recibido 11.500 millones de euros. Entonces, ¿en qué se han gastado ese dinero? No creo que esto sea algo serio.
Pues trabajo no le va a faltar a Hohlmeier en su visita a España porque hay un poquito de lío, o bastante, con lo de los fondos europeos. El gobierno dice que ha autorizado el 90% de las solicitudes que se han realizado, unos 47.000 millones de euros, un dinero que tiene que llegar a la economía real, a las empresas que abren todos los días, a las pymes, a los autónomos, pero según las entidades de estudios financieros, solamente habrían llegado entre 11.000 y 13.000 millones. Echa la cuenta, de los 47.000 de los que habla el gobierno, a los 13.000 que se calculan como entregados, pues hay una diferencia de 34.000 millones. ¿Dónde están? Pues posiblemente perdidos en la maraña burocrática hasta que vayan llegando a esa economía real. Y aun con todo podemos darnos con un canto en los dientes porque el sistema se ha agilizado bastante desde que empezó el reparto de fondos. Sí, se ha agilizado bastante, pero no lo suficiente. Y están pasando también otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y a partir del 2024 se acabará ese gesto de llegar a un aeropuerto y sacar los recipientes con líquidos y los dispositivos electrónicos como los ordenadores portátiles de la maleta cuando queramos pasar por ese control de pasajeros. Aena implantará nuevos escáneres con rayos X en 3D que permitirán inspeccionar los equipajes sin necesidad de abrirlos. Los aeropuertos de Barajas en Madrid y el del Prat de Barcelona serán los primeros en implementar el sistema a principios del 2024. Para finales del próximo año, le tocará al aeropuerto de Palma de Mallorca. Y visita sorpresa de Joe Biden a Ucrania. A cuatro días de que se cumpla el primer aniversario de la invasión rusa, el presidente estadounidense ha devuelto a Zelensky la visita que este le realizó hace dos meses a Washington. En Kiev, Biden ha prometido 500 millones de dólares adicionales para afrontar la guerra. Y al menos 47.000 víctimas mortales son las que dejan los terremotos de Turquía y Siria al cumplirse este mes, este lunes, dos semanas del primer seísmo. Las tareas de búsqueda de posibles supervivientes ya se han suspendido. Este pasado sábado se produjeron los dos últimos rescates. Y el Papa ha recordado hoy que en la red de relaciones la tecnología no puede reemplazar el contacto humano. Lo virtual no puede reemplazar lo real y las redes sociales tampoco pueden reemplazar la esfera social. Y la muerte del arzobispo auxiliar de Los Ángeles, David O'Connell, el sábado, fue un asesinato, según ha confirmado el arzobispo José Gómez. El obispo era conocido como el pacificador por su labor de mediación entre los ciudadanos y la policía y también por su trabajo en la acogida a los inmigrantes en una zona de la ciudad americana con problemas de violencia entre pandillas.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid, camino ya de Liverpool.
A esta hora vuela el Real Madrid a Inglaterra. Mañana es partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en Anfield contra el Liverpool, con bastantes bajas importantes en el equipo blanco. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid ha viajado a Liverpool sin Kroos y sin Tchouaméni. La versión oficial dice que el alemán sufre una gastroenteritis y el francés un cuadro gripal. El que sí está en la lista es Benzema, que en principio mañana será titular. También son bajas Mendy y Mariano. Si Ancelotti plantea el partido con cuatro centrocampistas, Ceballos será titular. Si lo hace con tres delanteros, Rodrigo y Asensio pugnan por el puesto de la banda derecha. El Real Madrid se va a entrenar a las 8 en Anfield.
En la Liga, la victoria del Barcelona ante el Cádiz le deja con 8 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El Betis acaba de hacer oficial la rescisión de contrato del director deportivo Antonio Cordón y hoy a las 9 de la noche se completa la jornada de Liga con el Getafe-Valencia. Los dos están en puestos de descenso.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida, 6 minuts per sobre de la 1. Dilluns 20 de febrer i hores d'ara, doncs ja, amb unes temperatures que estan fregant els 16 graus a la ciutat de Lleida. Hores d'ara, 16 graus pràcticament, 15,8, per tant, pràcticament 16 graus a la ciutat de Lleida. Jo crec que això encara ha de seguir pujant, per tant, fixa't les temperatures màximes que podem assolir avui. De totes maneres, demà ens ho explicarà a fons Armando Álvarez, però cap a final de setmana torna una baixada de temperatures, que suposo que la notarem, perquè ens acostumem ràpid a que faci bon temps, però que ja no tornarà a ser aquelles temperatures de cru hivern. Almenys, encara que canviï la cosa, el que sí que no canvia és que el dia va allargant. I ja a les 6 de la tarda encara s'hi veu. I això canvia i molt la situació. Anem a buscar aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Ho fem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel es mantindrà clar la resta de la jornada a la província de Lleida, encara que augmentaran els núvols mitjans i alts a últimes hores pel sud. Veurem també en aquesta zona pols en suspensió i temperatures que pugen. El vent serà fluix del sud. Demà dimarts s'acosten canvis, amb núvols entrant per l'oest i pols en suspensió, amb probabilitat de precipitacions disperses i ocasionals, que seran febles en general i podrien anar acompanyades de fang localment d'alguna tempesta a la tarda. La cota de neu al voltant dels 2.000 metres i gelades febles a punts del Pirineu. Les màximes seran de 20 graus a la Seu d'Urgell, tindrem 19 a Lleida, Balaguer i Tàrrega i 15 a Viella. I les mínimes seran de 6 graus a Tàrrega, 4 a Lleida i Balaguer, 3 a Viella i 0 graus de mínima a la Seu d'Urgell. El vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mira, agents dels Mossos d'Esquadra van detenir aquest cap de setmana tres homes i dues dones d'edats compreses entre els 21 i 29 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. A més, al conductor del vehicle també se l'acusa d'un delicte de conducció temerària i desobediència als agents de l'autoritat. Els fets van succeir dissabte passat al migdia, quan una dotació que realitzava patrullatge preventiu a la partida de Pla de Montsó de Lleida va observar un vehicle que s'incorporava a la via des d'un camí lateral a alta velocitat i derrapant. Davant de la temeritat de la maniobra, els agents van realitzar senyals acústics i lluminosos per tal d'aturar el vehicle. Tot i això, el conductor no va fer cas de les indicacions i va fugir a alta velocitat, obligant altres vehicles a apartar-se per evitar ser embestits. Davant el perill que representava, i atès a la poca amplada de la via, els agents es van distanciar del vehicle a la fuga i en arribar a la partida a Torres de Sanui inicialment li van perdre el rastre. Poc després, un mosso fora de servei que circulava per la partida va indicar als agents que havia vist el vehicle accidentat en una plantació d'oliveres propera. Ràpidament s'hi van adreçar diverses dotacions i van trobar el vehicle amb el motor engegat i les portes obertes i amagats en una espona, tres homes i dues dones. A l'interior del vehicle van intervenir 2,6 quilos de cabdells de marihuana valorats en 15.500 euros. Per aquests motius, es va detenir els 5 ocupats del vehicle com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, a més el conductor, un home de 24 anys, també per delicte de conducció temerària i desobediència greu als agents de l'autoritat. Els detinguts van passar ahir a disposició judicial davant del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de la ciutat de Lleida. També t'explico que finalment s'ha acabat la festa il·legal que ha congregat mig miler de persones aquest cap de setmana en uns terrenys de Torà. Encara queden una cinquantena de vehicles a la zona i l'alcalde lamenta el soroll i que es facin malbé els camins. Dona la casualitat que el camí d'accés a aquesta finca s'acabava d'arranjar perquè està sota, doncs, les normes de criteris forestals i han de tenir una amplada mínima perquè si passés qualsevol cosa, doncs, puguin accedir, per exemple, els camions de bombers. I les sessions escolars d'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, han arrencat avui a la Llotja de Lleida amb les primeres projeccions de curtmetratges d'animació adreçades a estudiants d'escoles i instituts de la demarcació de Lleida. Les sessions s'allargaran fins divendres i arribaran a un total de 13.808 alumnes de 54 escoles, dels quals 6.458 hi assistiran presencialment i 7.350 ho faran a través de la plataforma Filmin. L'objectiu d'aquestes sessions és apropar el cinema d'animació als menors a través d'una vintena de curtmetratges seleccionats que prèviament els estudiants han treballat a classe. L'activitat s'emmarca dins de la 27a edició de l'Animac, que tindrà lloc a Lleida del 23 al 26 de febrer. I recorda també que t'explicava que la línia de la Pobla de Segur, de la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, patirà canvis properament, ja que el Departament de Territori ha iniciat l'expropiació de terreny per a la construcció d'un baixador del tren de la Pobla al polígon El Segre de Lleida. La nova parada costarà uns 500.000 euros i es preveu que es construeixi al sud del polígon, a escassos metres d'un dels accessos al Parc de la Mitjana i al costat d'un vial que creua les vies del tren i enllaça amb el camí de Granyena. L'objectiu d'aquest projecte és oferir un servei de transport públic al sector industrial i també dinamitzar aquesta línia de tren que és titularitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Fem una pausa ràpida i parlem ja amb el Joan Ramon González.
Xoco Restaurant obre les portes amb la cuina de l'Esteve al Centre Històric de Lleida. T'oferim el menú diari i la nostra carta. La nostra cuina et farà sentir com a casa. Ens trobaràs al carrer Cavallers 40, a prop del Parador del Roser. Telèfon de reserves 640 0778 13. Xoco Restaurant, sens dubte, un lloc especial en la restauració a Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja saps que els dilluns ens acostem a dos quarts de dues parlant dels bocins d'història. Ho fem amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Doncs aquí, aquesta primavera que tenim quasi bé, no, ara? El fred sí que em fa, però no gaire, no?
Espera, que demà ja ens ho explicarà l'Armando, però ja em va dir que a final de setmana tornaria a fer fred. Aviam, tornaria a fer fred, però vulgues que no, el dia allargue més i la cosa ja ha canviat, eh?
Tant, i tant, i tant. Si un cop passat això dels barbuts i ha passat Sant Blai i tot, ja...
Jo espero que el més dur ja ho haguem passat, espero, eh? Però bueno, a veure què em diu, a veure què em diu.
Bueno, sempre hi ha la cubeta de final.
Exactament. Escolta, que avui anem a parlar de clots.
Sí, senyor.
Però anem a parlar de clots.
Home, com a arqueòleg he fet molts clots a la vida. Perquè clot, en principi, com a definició de diccionari, és una depressió que es fa sobre una superfície, una depressió còncava, i per tant això seria una definició de clot. Podem trobar pues, des de los clots aquells que una malaltia que ara ja s'ha superat molt, que hi havia abans, que era la virola, que deixava que hi ha gent que tenia
Bueno.
Clotets encara, o la gent que té cel·lulitis, diferentment potser les dones, que fa aquella pinta també de clotets a la pell. Però no, d'aquests clots no anem a parlar, anem a parlar dels clots en principi sobre la superfície de la Terra. I aquí a Lleida tenim alguns clots, algun, per exemple, d'aquestos històrics que ja s'ha superat, com era el clot del dimoni, que era com se recordava abans de que l'aigua del canal d'Urgell arribés a la plana d'Urgell a regar-lo. Llavors, tota la zona i una mica el melic de tot allò era Mollerussa, que és el pla d'Urgell actualment, era un clot, tot i que Lleida estava encara més al clot, però com tenim el riu a la vora, tot i que ara el pobre està amb hores baixes i poca aigua que té, però el riu sempre li ha donat una alegria i ha proporcionat una mica d'aigua al entorn de Lleida, que ha fet diferent a aquesta gran plana, que era la que un cop superaves els primers altiplans i t'anaves fins a arribar a Tàrrega, doncs aquella gran plana era un autèntic clot de secar fins que arriba l'aigua del canal d'Urgell. Per això era conegut com el clot del dimoni, per la calor que feia, especialment a l'estiu, i el secar que actualment ja ningú diu clot, tothom diu en pla, i penso que probablement és el que ha fet el canal d'Urgell, que ja té més de 150 anys, ha aconseguit aquest canvi important en el paisatge, en la mentalitat, en la societat, en el patrimoni, etc. Al Segrià tenim un clot, que aquest és potser pot conegut, que és natural, que està a la serra d'aquestes que hi ha, el que seria la continuació de la Cerdera cap al Guaire i Almenar, que són la serra del Sas i de Cesal, al terme municipal d'Almenar. Hi ha el clot de la Unilla, que és una depressió natural que s'ha produït en aquella superfície d'aquesta serra i que quan plovia, sobretot, ara com no plou gaire tant, plovia molt, s'omplenava d'aigua i quedava durant molt de temps una aigua allí sedimentada, reposada, perquè per sota havia capes impermeables de lo que són les margues que hi havia en aquesta serra, i permetien que hi hagués doncs, uns fons permanents durant pràcticament, a vegades, passaven tot d'estiu i tot. Evidentment, si hi ha una zona d'aigua natural, doncs això fa que una vegetació espontània aparegui, sobretot a les voreres, diferent a lo que és la vegetació típica del país quan no plou, que són aquestes plantes aromàtiques i tot, però que són de secar, i sobretot també llocs on hi ha, a part d'amfibis, hi ha aus, moltes aus. Aquest, el Club de la Unilla, està actualment una mica, podríem dir, en hores baixes, primer perquè el clima no l'ajuda, també perquè des de lo que és l'actuació humana doncs s'ha agafat part d'aquestes terres per fer ampliar els conreus allà en aquella superfície, però tot i amb això, el centre de lo que seria aquest, el Club de la Unilla, està protegit, és una zona d'espai natural i que, veritablement, ara que ja tança la primavera, que en principi potser hi haurà més alegria d'aigua i, sobretot, de vegetació...
Toquem fusta, amb això de l'aigua. Toquem fusta.
Sí, francament, l'he dit, amb la il·lusió de que sigui així, però fa mala pinta, crec que veritablement fa mala pinta, perquè no cal més veure inclús el nord del Pirineu, com està actualment, perquè la neu, déu-n'hi-do, com baixa de seguida.
Sí, per això et dic que... Bueno, ja fa anys que ens diuen que l'aigua... Bueno, que hi sabem, que l'aigua és vida i que és un bé escàs que l'hem valorat poc perquè, llevat de casos molt puntuals de sequera, que són cíclics, doncs, escolta, no hem patit mai problemes d'aigua en el fons, greus.
Exacte.
Però les coses van canviant i potser allò que mai hem valorat d'obrir l'aixeta i que havia sempre aigua, aquestes històries, doncs potser ens ho haurem de mirar diferent, d'aquí uns anys.
Home, sempre que ha hagut sequera sempre s'ha dit això, allò de cuida una mica, no has vist l'aigua. estalvia i no hem estat mai prou conscients. I, evidentment, la del consum de boca és l'última que se restringirà, però si ja comença a haver problemes també pel que és el conreu, doncs tot va encadenat.
No, t'ho dic perquè, clar, el gran consum és la part agrària i ramadera, i això, doncs, a la zona de Barcelona potser no els importa massa, però aquí sí. Aquí sí.
Oh, completament.
I clar, completament. Canvia molt la història.
Totalment, totalment.
Però bueno.
I aquest clot de la via que dèiem, les terres que hi ha ara, abans era un clot que estava en una zona de secà, però des que es va fer el canal d'Aragó i Catalunya, que passa relativament a prop, doncs ha fet que tota aquella serra sigui regable i fa que hagi canviat una mica aquests usos i el manteniment, que tot i que està protegit, doncs a vegades es produeix una protecció que no seria la desitjada. Per tot el territori de la Plana i del Segrià, aquesta roca característica del país nostre, que és el gres, l'arenisca, té moltes vegades, quan es passegem pel camp, clots. Els clots a nivell de pagès es diuen cadolles, i les cadolles poden ser simplement naturals, petites depressions que es produeixen quan cau l'aigua i se produeix una concentració d'aigua en un petit clot que a poc se va engrandint. És com si fos salvar les distàncies, els que coneixen una mica el que és el karst, el que és la roca calcària, quan se fa una cima i d'ahir se produeix l'aparició d'unes coves verticals, doncs salvar les distàncies seria una miqueta aquestes cadolles el que es fa a nivell natural, que de vegades l'home s'encarregava després d'eixamplar-les, adequar-les una mica més grans, perquè sabien també que era un dipòsit d'aigua, un reservori d'aigua durant un temps. Evidentment, després se secava, però quan no hi havia neveres i no es podia portar moltes vegades l'aigua, sabies que aquell clot que hi havia en aquella roca s'havia plogut. Quan plovia més, doncs podies tenir persones d'aigua. Exactament. I també a vegades s'utilitzaven per trampes per caçar ocells, perquè els ocells anaven a veure allí i a vegades es feien unes petites trampes, ficant una petita llosa a sobre i amb una fusteta aguantant la llosa i amb un palet allà amagat, i quan venia el pardal a veure, pum, les deixaves i així és una manera de caçar ocells. Aquests serien els clots naturals que hi ha pel tot el terme, i podríem parlar de moltíssims més, però penso que el que ens ha provocat una mica el programa d'avui és parlar dels clots de Lleida Ciutat. I als clots de Lleida Ciutat tenim un clot històric, que és el Clot de les Monges, que està a la plaça de la Sal, en aquella baixadeta que hi ha, que no té sortida. Actualment estan fent de les cases que hi havia allí, que se van enderrocar, que donaven cap a la Rambla de Francesc Macià, s'està començant a construir una casa nova, i aquest clot que ara està lluminós probablement tornarà a estar ombrívol com era abans. Era un clot que, com estava associat al barri de les Adoberies, i allà estaven, en aquesta zona de les Adoberies, estaven els assaonadors, que són els que feien les pells més toves, els blanquers. Es va dir originalment el clot de la saoneria, dels assaonadors. Després va canviar pel nom de les monges perquè ahir es va instal·lar en aquella petita depressió que hi ha, suposo que els oients ens estan seguint, que és un lloc que hi ha unes escaletes que es baixen, una petita rampa, que fa també, en aquesta plaça de la Sal també tan petitona que tenim, i allí va aparèixer un primer convent de franciscans, que després el van abandonar, i ahir es van instal·lar les monges clarisses quan van ser tretes del seu convent original que l'havien tingut al secà de Sant Pere per les conseqüències de la guerra civil del segle XV, les guerres de la Generalitat contra el rei Joan II. Van estar-se allí uns 3 anys fins que se van tornar a traslladar a un altre convent més gran de la ciutat, però que després, durant la Guerra dels Segadors, va també acabar-se destruint i van acabar instal·lant-se definitivament en aquest solar un altre cop, després de l'any 1644, i per això es diu el Clot de les Monges, perquè van tenir el convent, va estar allí fins a la Guerra de Successió. Durant pràcticament 60 anys van estar instal·lades allí les monges clarisses, que després de la Guerra de Successió es van instal·lar on està actualment el convent de les clarisses, que és al carrer Lluís Bessa, el carrer Sant Anastasi, que actualment és un centre cívic en el qual hi ha els castellers de Lleida, està un parell de corals. Per tant, és un centre d'aquestos que l'Ajuntament ha recuperat i que d'aquestes monges clarisses que ja van marxar fa temps de Balaguer, són les últimes que es van quedar, ja fa temps que Lleida va perdre aquesta ordre, i d'aquest convent queda solament el que és l'estructura exterior, i uns curiosos rentadors safareixos que s'han deixat allí a la vista i que quan se pot entrar, a part de veure una vista magnífica de la part del darrere de la catedral, d'aquests dos safareixos. En aquest Clot de les Monges hi ha l'anècdota de que va haver un accident, el convent que van tenir allí tampoc no és que estigués massa bé, i va haver un ensorrament del sostre a l'any 1645,
caram,
que va matar dues monges.
Caram.
El qual poc pobre també, perquè això a vegades demostra també la precarietat en la que estaven aquestes edificacions. Però aquest Clot de les Monges també és interessant perquè allí hi havia cases de persones importants de Lleida, com la família Calaf, que era una família humanista que li agradava molt tot el tema clàssic i va començar a fer petites obres de teatre clàssiques. Però probablement el més interessant de tots és un d'aquests emprenedors de Lleida, que era el Pedro de Villalgordo, que es dedicava al comerç de la sal. I comerciava la sal, per això estava la plaça de la Sal a sobre. Tenia la seva casa aquí, però estava tot lligat una mica, i clar, la sal, ara, inclús a vegades saben que és un verí, tot i que sí, sembla que el sucre encara és pitjor que la sal, no?
Sí.
Però tradicionalment la sal era fonamental per l'alimentació i era sobretot per la conservació, quan no hi havia gel de molts aliments. Llavors, el Villalgordo, doncs, amb aquest negoci, va fer calerons i era un home que li agradava molt el tema del teatre i va començar a desenvolupar una de les primeres zones en què es feia teatre de caire popular. Estava vinculat, perquè aquest permís a fer teatre, els diners que es recaptessin, se poguessin donar una part per construir l'Hospital de Santa Maria.
Uh-huh.
Que per això, el de Santa Maria, al final del carrer Major, davant de la catedral, entre el que és la Regidoria de Cultura i l'Hospital de Santa Maria, és el pati de les comèdies on va haver el primer teatre oficial. Però el primer teatre privat va ser aquest, el de Villalgordo, que va estar al Clot de les Granotes a principis del segle XVII. Aquest seria el clot històric, diríem, per excel·lència que hem tingut a Lleida. Tot i que probablement alguns recordaran que quan se va fer les obres de la plaça de Sant Joan, llavors encara la plaça d'Espanya, als anys 70, per construir el pàrquing de la plaça de Sant Joan, el primer pàrquing soterrani de la ciutat de Lleida, a l'any 73-74, es va fer una intervenció dràstica de fer aquella excavació en contra de qualsevol resta que pugui sortir d'arqueologia. Es va fer un seguiment com es va poder de les suficients restes que sortien per fer una intervenció com calia, però tenien por de que aquelles restes arqueològiques podien perturbar el desenvolupament del projecte.
Clar, clar. Sí, però se sap si em va arribar a sortir o no?
Sí, no,
ah,
i tant.
Sí, que
i tant. Jo recordo que estava d'estudiant i ja vaig col·laborar amb l'Emili Junyent, que és el que va assumir una mica el control.
I què es van fer amb aquelles restes? Desmuntar, marcar-les?
Se va destruir, olímpicament es destruïa tot en la màquina. Llavors l'únic que aconseguia era que el que portava la màquina parés un moment i fessis quatre fotos i documentessis una mica la fotografia. Va ser un desastre. A nivell arqueològic va ser un desastre. Fins que va sortir allò que ningú se'ns pensava, una estructura tan potent i tan grossa, que llavors sí que les màquines, per carregar-se-les, havien de fer obra d'aquesta intensa.
Yeah.
I es van aturar les obres per un moment i van vindre estudiosos d'arreu, van considerar que era l'estructura d'una muralla romana,
mm-hmm,
i quan era romana, pues, es va aturar definitivament i al final va guanyar la batalla de que aquelles restes quedessin conservades. Es va reduir el pàrquing una tercera part i era ni més ni menys que les restes de l'església de Sant Joan medieval, l'església que es va fer des del segle XIII i que es va destruir a l'any 1868. Si en aquells moments haguessin estat medieval...
En quina zona està, més o menys, per entendre?
Està sota de la plaça de Sant Joan, tocant a la plaça actual. És a dir,
val. O sigui, diguéssim, sí, està per allà on hi hauria el flam? O més a prop de l'església?
Tocant a la plaça de Sant Joan, hi ha com un escenari,
sí,
i a dalt de l'escenari hi ha un semicercle.
Sí.
Aquell semicercle a sobre de l'escenari està a sobre d'aquestes restes que és de l'absis de l'església romana.
Vale. O sigui, que el pàrquing havia d'arribar fins allí.
Perdona?
El pàrquing hi havia d'arribar fins allí.
El pàrquing havia d'arribar fins allí i al sortir aquestes restes es va reduir una tercera part.
Vale.
L'església aquesta, la part, diríem, més cap a occident, fins al flam, es va destruir. I aquesta, al ser uns fonaments tan potents i considerar que eren romanes, es van decidir conservar-la. Si en aquell moment s'hagués dit que eren medievals, segurament també s'haurien destruït.
Ja.
Però tenen la part arrencada que estan molt ben fetes, tenen uns carreus acoixinats, que és com si fos un coixí de pedra, i això va despistar el que se sabia en aquella època, als anys 70, i es va considerar, torna a repetir, que era part de la muralla romana de Lleida.
Que bo.
Després es va fer una intervenció, parlant d'això, una mica més tranquil·la a la part nord, el que seria tocant cap a les escales mecàniques, i es va poder demostrar que eren restes medievals i que estaven trencant, sí que havia restes romanes que eren totalment trencades. El pàrquing es va construir finalment reduint aquesta tercera part, però aquest afar va quedar allí un clot, que recordarà molta gent que durant molt de temps era un clot que estava al mig de la ciutat, s'omplia d'aigua, ahir no va arribar a haver granotes, però va haver un clot al mig que la gent pues, estava desesperats perquè no estava bé, i hi havia gent que es van apostar perquè aquelles pedres feien nosa, que s'havien de treure, que s'havien tingut de fer el pàrquing...
Al final, la culpa de les pedres, no? Si és que...
Sí, correcte, correcte.
Home, però és, inclús... que, clar, és que estem parlant de l'eix comercial, vull dir que és que és una cosa que havien d'haver-li donat una mica més de vidilla.
Clar, però primer, clar, la primera vidilla era aquesta, de dir, surti que el que surti que es lo destruïm
ja,
per
ja,
el
ja,
pàrquing.
Ja, ja, ja.
Quan surt, problema, ara què fem? Llavors, clar, alguns no tenen ganes i va estar-se... pràcticament més de 10 anys aquell clot allí fins que es va resoldre l'actual urbanització polèmica que també es va fer, que va fer el Penya Ganxegui i que va consolidar precisament aquestes restes ficant aquella estructura a sobre per recordar que hi havia sota aquestes restes, les quals es van convertir en una sala d'exposicions que actualment té l'Ajuntament, crec, injustament tancada perquè pràcticament fa temps que no es fa cap exposició, perquè crec que té dos problemes aquesta sala d'exposicions. Una és no té gaire ventilació.
Això anava a dir, una de les que m'han dit és la humitat que hi ha dins.
És correcte. I segons quina exposició es pugui fer, clar, allò es deteriora completament. Però, bueno, podrien fer-se activitats i, sobretot, deixar-les veure, perquè per si soles són interessants. Però, en fi, fa alguna exposició d'aquestes d'algun altre material. Hi ha també el problema de l'accés, que solament és d'escales, i ara s'ha ficat alguna rampa i demés. Penso que la solució seria molt fàcil. A primera planta del soterrani, del pàrquing, se podia suprimir un parell de places de pàrquing, ja no vendria d'aquí, i fer un accés peatonal des del pàrquing directament a les restes.
Pues també, la solució pues, també, és també.
Fàcil.
I a més tens ascensor per baixar fins baix,
per això,
a peu pla, per entendre'ns.
I donaria un segon circuit, amb el qual una mica més d'aire també hi hauria i ajudaria. També s'hauria de saber aquestes limitacions. Bé, finalment es va fer aquesta solució, penso, de salvar les restes, i aquest clot es va oblidar. Però era el clot de les pedres, el clot de les restes arqueològiques, el clot in situ, perquè va haver una polèmica entre deixar-les in situ i no deixar-les in situ. Jo recordo que un dels meus primers escrits de col·laboració amb premsa va ser defensar-les, com no podia ser menys per part d'un arqueòleg jovent. I vaig fer una carta que deia que elles també vivien, les pedres, les firmaven elles, i també deia, nosaltres també vivim a la plaça de Sant Joan, a la plaça Espanya. També som veïnes d'aquí, i si els veïns es queixen, nosaltres també es podem queixar, que també tenim dret a ser. No. Bé, però el que ha provocat una mica aquest programa d'avui...
No, però és que avui no ens donarà temps. I llavors, com que del clot de les granotes té tota una història per si mateix...
Exacte, que ha provocat el programa, parlar del clot de les granotes.
Si et sembla bé, el proper dia parlem de què era el clot de les granotes abans,
correcte,
hi va haver allí, què hi ha passat allí, i després ja la part més de l'era moderna, no? Dels anys 70-80 cap aquí.
Sí, que a més és, com és la plaça de la Constitució, també podem parlar de les Constitucions i amb assistència una mica aquest record que fa una setmana el que ha provocat és que definitivament el Clot de les Granotes ha pres el nom que popularment tothom li ha donat en lloc del nom oficial que era el de la plaça de la Constitució.
Home, és que, de certa edat cap amunt, Joan Ramon, si tu preguntes a llei del Clot de les Granotes, tothom sap on està. Però la plaça de la Constitució, doncs, escolta, és bastant desconeguda. I ara ja han tornat a posar el nom. No sé quants anys després, de canviar-lo. Vull dir que... No de canviar-lo, perquè es va dir plaça de la Constitució, plaça del Clot de les Granotes.
No, exactament.
Era el nom popular que tenia.
Sí. Es va inaugurar com a plaça pràcticament cap a principis dels anys 80 i a partir de llavors pues, està la plaça de la Constitució.
Sí. Bueno.
Aquests canvis i aquestes places que són Constitució, aquesta que parlàvem ara, la plaça de Sant Joan, recordem que havia estat abans la plaça d'Espanya, quan se va fer aquestes obres, però també durant la República havia estat la plaça de la Constitució, precisament.
Ah, imagina't.
També havia estat en alguns moments la plaça de la República. En fi, ha tingut molts noms aquests canvis, que sortosament al final s'ha deixat pel nom que ningú discutirà, que és el de Sant Joan. Joan, sí, perquè està a la vora de l'església de Sant Joan, sí, la nova, podríem dir, perquè aquesta es va fer a finals del segle XIX, però la vella, que està sota, que era una de les parròquies més importants que tenia la ciutat de Lleida, i que també d'aquí reivindiquem aquelles restes, amb aquell clot que va estar durant quasi bé 10 anys, des dels anys 70 fins als principis dels 80, allà obert al cor de la ciutat, i que veritablement va fer molt mal per la imatge de l'arqueologia, i molta gent, doncs, encara, com tenen por, si surtin les restes, calla, calla, amaga-les, tapa-les,
sí, perquè tindrem, sí, problemes. Sí, bueno, això també ve donat perquè després hi ha poca agilitat de burocràtica i de deixar treballar els arqueòlegs per poder fer una actuació ràpida, i com que tot es queda empantanegat, la gent al final diu, mira, saps què? Que no em surti cap pedra. Però si les decisions de les institucions fossin ràpides i àgils, doncs segurament no hi hauria aquesta percepció. Però bueno, això és un altre tema.
L'altra cara de la moneda en aquest sentit va ser que quan se va fer l'auditori, llavors sí que allí se va voler fer el contrari. Allí sí que es va fer una intervenció arqueològica de manual, de, sí, les millors que es van fer en aquells moments a Catalunya, i es va trobar, bueno, allí sí que un magnífic resum d'evolució de la història de Lleida.
Que allò sí que està, és visitable, allò sí que està...
I allí mateix, a nivell arqueològic, el que cal fer moltes vegades, que és que quan estàs excavant has de destruir el que estàs trobant per trobar el que hi ha sota. Yeah. I com estava previst que hi havia d'haver el propi auditori i demés, pues es va destruir, i al final es van salvar les restes últimes, que eren les romanes, tot i que no estan exactament al lloc, sinó que es van desmuntar i es van desplaçar-se una mica per adequar-les a l'espai, però que probablement són les menys espectaculars, perquè veritablement el que era espectacular en aquella zona era que sortia la Lleida del segle XVIII, el barri de Madalena, mm, que va ser destruït en la Guerra de Successió. I si alguns dels que s'estan sentint han estat a Barcelona, al Bor, on se veu la destrucció que va patir la ciutat de Barcelona també després de la Guerra de Successió, i que es pot visitar perfectament els carrers que hi havia quan se va fer després el parc de la Ciutadella, doncs el que va sortir a Lleida va ser el mateix. És a dir, que si s'hagués parat l'excavació a les nivells del segle XVIII, haurien trobat el bord de Lleida, i ara seria un lloc molt més atractiu que aquestes restes, que per molt important que sigui, perquè són romanes, però són molt dures d'entendre. Bueno. I a vegades l'arqueologia ha de fer aquest paper d'estudiar, sobretot, no perdre coneixement, i a l'hora de conservar, decidir a vegades que val la pena de conservar i altres potser no tant.
Bueno, en parlem el proper dia, de moment del clot.
Sí.
Ja està.
Que a veure si ve el refredament de la setmana, i a veure si també porta una mica de pluja, no?
I tant que sí. Cuida't força!
Gràcies, igual, Ricard. Adéu, bon dia.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
Eso. Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, directes cap a les 2 de la tarda, és dilluns, tenim la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Anem a veure si, tal com m'ha qualificat abans el Sergi Tor, el cap de setmana és un cap de setmana bo, molt bo, normal, dolent o molt dolent. Veurem, anem a posar-li nota de l'1 al 5. De moment avanço que amb hoquei femení el Vilassana rebrà a l'Alpicat aquesta jornada, però que jugaran demà a les 9 a Vilassana. Recordem que a l'anada van fer la campanada des de les jugadores de l'Alpicat, per tant, veurem com se'ls dona aquesta segona volta. Amb hoquei masculí, el Lleida Llista va empatar a 4. No m'ho deixen dir. Bueno, no m'ho deixen dir, però t'ho dic. Són els darrers de la classificació, els que han jugat. Tenien un punt només. Però escolta, que el Lleida Llista el que ha de fer ara és anar mirant de sumar. Si és un punt, si són dos, si són tres, el que sigui, però anar sumant. Jo crec que la temporada la tenim salvada, però a partir d'aquí, doncs, com més amunt, millor. En futbol femení no hi ha jornada fins al 5 de març. en el que l'AEM visitarà l'Osasuna femení, i amb futbol masculí el Lleida Esportiu, amb aquell horari del diumenge a les 11, ahir a les 11, vaja, amb un matí esplèndid, meteorològicament parlant, també amb el seu president a la llotja, amb el Luis Pereira observant el partit, es va imposar 2-0 al Formentera. Amb bàsquet femení, el Cadí la Seu va caure davant del Saragossa 67-74, i amb bàsquet masculí, el Força Lleida es va imposar al Valladolid 85-77, fent bollo, que a vegades diem que, escolta, no cal dir que perdrem, que serà molt difícil, que potser ho va ser, però que al final aquests partits es poden guanyar, i de fet es va guanyar. Volei, avui no ens pot acompanyar la presidenta del Balafia Volei, la Vanessa Ortega. La setmana passada dèiem que virtualment havien mantingut ja la categoria. Aquesta setmana podem dir que matemàticament han certificat que un any més estaran a la Superliga Masculina 2. Van guanyar 3-1 al Sabadell, hores d'ara ocupen la setena posició amb 27 punts. Com sempre, ens acompanyen el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb nosaltres també el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
En fi, anem a parlar de resultats del cap de setmana. Va venir Luis Pereira, per cert, que estava a la llotja del camp d'esports.
Sí, va venir divendres al club.
Bueno, ja estava aquí divendres.
Va estar aquí per alguna reunió. Sergi Tor qualificava el partit de bo tirant a molt bo.
No, he qualificat de molt bona la jornada tota. Sí, el partit del Lleida el baixo a bo, però pues molt això, bo va ser tota la jornada, perquè hem de fer també les importantíssimes victòries amb handbol femení i amb bàsquet femení del CB Lleida i de l'handbol Lleida, que em van donar un pas de gegant per la permanència. Per mi, amb el que deies, el cap de setmana ha estat molt bo. La derrota del Cedis Cadí i l'empat del Lleida i Establava, però com tot no podem jugar. No? I sobretot perquè fent un paisatge general de totes les categories amb les quals hi som, doncs tenim les permanències molt ben assegurades a falta del futbol masculí, i en bàsquet doncs hi ha la il·lusió doncs de donar el gran salt a la ACB o bé doncs mantenir l'ALEM, no? Però bé, jo crec que ara tant Xavi com Albert Square, amb la resta d'especialitats, mantenir la categoria, bueno, al picat parlarem també de l'hoquei, val? Però tenim dos, però bueno, està molt ben encarada la permanència a tot arreu.
Sí, home, és veritat. El llista va ser una llàstima, perquè els últims segons li van fer el penal i van poder empatar, però bueno, penso que aquest any té que ser un any de transició, el llista ja hem dit no es va classificar.
No, això de l'any de transició per mi és una frase quiveta. Un any de permanència.
Sí, fantàstic. Bueno, però ja, però com estàvem mal acostumats, perquè sempre jugàvem
tot seguint
a
dalt de tot. Els anys de transició.
Ah, sí, no, exacte. Clar.
Van començar malament, va ser
però,
dur,
bueno, però tampoc no està tan clar, tampoc les coses, tampoc no se poden adormir. Ja. Però bueno, millor que millor, tornar sumant.
Albert Escuer.
I després també hi ha hagut un altre resultat a títol individual. A
sí,
individual,
correcte, l'equisme.
Extraordinari, que és l'atleta Berta Segura, sí. Bronze en el Campionat d'Espanya Absolut d'Atletisme de Pista Coberta als 400 llisos.
Per tant, han d'anar molt bo, cap de setmana ja molt bo.
I lluitant contra les millors de l'estat en la seva modalitat. Jo crec que és una molt bona notícia, perquè esportistes que despunten doncs quan tenen 14, 15, 16, 17 anys, doncs n'hem tingut uns quants, però n'hi ha molts que quan ja arriba el moment aquest de donar el pas a competir amb els grans, per entendre'ns, sí, doncs, bueno, doncs no acaben de quallar, no? I la Berta, que tot just té 19 anys, al juny en fa 20, o sigui, encara és molt joveneta, però doncs s'està consolidant entre les millors en una prova que no és gens fàcil, perquè si algú té avui en dia de l'atletisme espanyol són 400 pistes. Esportistes tan masculins, on tenim el Bernat Arda, que malauradament està lesionat, doncs, i a nivell femení. Durant molts anys Espanya destacava pels 1.500, no? Per mig fons, doncs ara doncs, on hi ha una sèrie d'atletes extraordinaris és a la prova de 400, i allà ja tenim la sort de que dos són d'aquí, i a més molt joves, no? Tant el Bernat amb 20 anyets, que ara està lesionat, com la Berta amb aquesta medalla de bronze al Campionat d'Espanya Absolut amb només 19 anys.
Bueno. I si fes també un dibuix més ampli del cap de setmana...
Vinga, va.
Quina gran Copa del Rei, de bàsquet. Quina grandíssima Copa del Rei de bàsquet, Albert. Dic, Albert, perquè en sap... Unicaja, clar, en té dos, em sembla que en tenia més, fixa't tu, tants anys que fa.
Sí, sí.
Però ha estat una Copa del Rei fantàstica per mi, Albert, no sé tu com ho definiries.
Per mi, que una final de Copa del Rei ja no és que no la guanyin, sinó que no la juguin ni Barça ni Madrid, ja és una grandíssima notícia. Perquè les últimes 13 havien set Barça-Madrid, no? I, ostres, al final dius què passa, no? Aleshores, bueno, que es plantegi aquí, que es plantegi un equip com Unicaja i sigui capaç de guanyar primer el Barça, després el Madrid i després la final, doncs, bueno, és una bona notícia i que, a més, ratifica que els equips d'Eurolliga, com és el Barça, com és el Madrid, doncs quin problema tenen? Que no entrenen. Perquè amb el calendari d'ACB i calendari d'Eurolliga és que no tenen dies per entrenar, no? I en un esport com el bàsquet, que és tan tàctic, doncs això sí que dona una petita avantatge a la resta a l'hora de treballar sistemes i bueno...
Però això ha passat aquest any, perquè l'any passat també passava i arriba ell. Això ha passat aquest any, perquè abans també arriba ell.
En el cas del Madrid, jo puc dir que tenien molts lesionats i això es nota a pista.
No, bueno, no, ha fet xatxes no... molt raros també al Madrid.
Però no havia... No,
el Xatxo ja és un jugador...
No hi havia fons de banqueta. I llavors, quan tens lesionats i no tens fons de banqueta, doncs no funciona.
Bueno, ja el València va fer mèrits per el Madrid, el València eliminar-lo.
Per això ho dic.
Bueno, el Tenerife, bueno, que era rival nostre, el Tenerife,
tant el Barça com el Madrid tenen problemes de diners.
Com problemes de diners? 40 milions de deute tenen?
Pues això, tenen sí. Problemes de diners.
Ah, vale, la ironia.
No, no, tenen problemes de diners, clar.
Sí. Molts problemes.
Però el bàsquet no tenen el Negreira.
Albert Escuer, per cert, content amb la imatge del Lleida Esportiu?
Content amb el resultat i content també amb la imatge, perquè ja ho comentàvem la setmana passada, no? De l'empat a Camp del Penya. S'havia de fer el Camp d'Esports, on només havien guanyat dos partits, l'última sí. Primers de desembre, i el primer va ser tot just al començar la temporada.
El dia de la diada.
Primers de setembre. Sí. I era vital tornar a guanyar el Camp d'Esports. I a més, doncs, fent-ho amb bones sensacions i amb dos golarros, doncs, perfecte. Ara, no caiguem altre cop amb el parany de tornar a pensar, com ja va passar després de la pretemporada i després de la Copa Alavés, que ja està, que ja ho tenim. Oh, és cert que l'equip doncs, bueno, amb els reforços doncs, donen unes altres vibracions. És cert que ara potser sí que podrem saber l'alineació del Lleida de memòria, que fins ara no havíem sabut, i és cert que Viadero potser ha ficat una mica d'ordre. No? Però, bueno, jo, la bona notícia és suma de 3-3 a casa, que ja toca.
Jo li dic al Sergi que ara, en lloc de 10, estem a 8 punts del playoff d'ascens i sempre se m'enfada.
No, perquè no és real.
No, el real sí que ho és, estem a 8 punts.
Sí, però no és un objectiu... Ni real, evidentment, jo subscric el que ha dit.
No, jo li dic per punxar-lo.
Vale, jo ho miro per baix.
Sí, tothom.
Estem fora de descens, però empatats a punts de moment. Per tant, s'ha d'anar sumant. Aquí sí que ara ja s'ha de sumar, ni que sigui la mitja anglesa. 3-1, 3-1, com sigui, però anar sumant.
I cada jornada és un partit menys.
A Lleida, malauradament, doncs per tema econòmic i per situació de l'esport lleidatà, el primer objectiu de tots els equips ha de ser la permanència.
Correcte.
Sí.
I un cop assolida, llavors ja mirem doncs, els que puguin fer play-off, els que puguin classificar per Copa i tal, però amb les peculiaritats i singularitats que té l'esport lleidatà, sobretot a nivell econòmic, el primer objectiu de tots els equips ha de ser la permanència. Evidentment, n'hi ha alguns, com el Força Lleida, per exemple, o com el Lleida Esportiu, durant molts anys, aquest objectiu ja el tenia assolit el GNFB. Bueno, pues ara han tocat, s'han acabat les vaques grasses, ara toca doncs, apretar una miqueta més el club, però el primer objectiu ha de ser la permanència. I el Lleida Esportiu continua sent el primer objectiu i gran objectiu d'aquesta temporada, crec jo.
No, i a més, com deia anteriorment, ara és el club amb la qual de Lleida més estem patint per la seva permanència, perquè la resta ja la tenen assegurada, sí. També amb l'handbol femení, que va ser una gran victòria en posta, del bàsquet femení del CB Lleida, el Balàfia ja està doncs, en voleibol, per tant, és l'únic club ara que estem patint, perquè lo del Força Lleida és per pujar. És a dir, la permanència de la Lèvia també està assegurada.
També.
Per tant, estic d'acord amb l'Albert Escuer. Però això també me dona... Si voleu, poso una mica el dit a la Nafra. I potser és populisme el que vaig a dir, eh? Però la setmana passada vaig mirar el que aporta una de les grans empreses de Lleida, reconeguda pel seu èxit empresarial, a un club únic, masculí, a Tarragona. Mm-hmm. Me vaig quedar parat, eh? De la gran esponsorització que té el Nàstic de Tarragona, futbol masculí en exclusiva per part de Soriguer. I a vegades penso, si tots aquests diners haguessin estat repartits proporcionalment pel nostre esport, amb una fusió d'un club, que potser aquí jo me vaig equivocar, però sí que es veiés que tots anem al mateix vaixell, que això sí que és necessari, per això és important la reunió Pereira-Liaga per mi, Xavi Pérez.
No.
No es poden reunir.
Sí, home, que és clar que es poden reunir.
I es poden sopar. Poden sopar junts, no?
Hem sopat dos vegades amb el senyor Pereira.
No, però Pereira li haga, que és un president de futbol i de bàsquet, que vagin a sopar, jo ho trobo molt bo.
Oh, sí, clar.
Bueno, ara,
jo ho trobo per, molt bo.
Per cert, a tot això, Albert Escuar...
Jo anava a la gran quantitat econòmica de Soligar el Nàstic, que és futbol masculí. Sí. Si l'haguessin repartit proporcionalment a l'esport de Lleida, estaria molt bé, eh?
No teníem que fer obres aquí,
molt bé,
Lleida.
O no. Albert Escuar...
Però jo te faig el plantejament a la inversa.
Sí, perquè el Nàstic va fatal, eh? El Nàstic va fatal.
Sinó que té un paquet important d'accions.
Jo, per això, 500.000 euros va comprar amb accions el 2018.
Correcte.
Perquè li va obligar l'Ajuntament.
Això no ho sé, això em dóna igual. Parlo sol d'esponsorització esportiva. Parlo sol d'esponsorització esportiva de dir, noi, que l'Nàstic va fatal, que si l'any que ve igual torna al camp d'esports a jugar.
Per un moment, Sergi. Albert.
Vale. Te faig el plantejament jo a la inversa. Per què Soriguessin a Tarragona?
Bueno, perquè ell va considerar, jo molt crec, que era un millor projecte, això és el que va dir.
No.
No ho va dir, ho va dir ell, Lluís Villena, conseller delegat de Soriguer. Per un, ho va dir, roda de premsa. A mi les coses que no tinc comprovades, no les sé.
Vale.
Ell va dir això, és un gran projecte, ajuda al club i un valor sentimental. YouTube, sí. Roda de premsa del 14, sí. Gravat. Clar. És el que va dir. Sí. Per tant, gran projecte...
On està el Nàstic?
Per tant, a punt de tornar al camp d'esports, si ens salvem.
No, a punt no. A dia d'avui, on està el Nàstic?
A Primera Federació.
On està el juvenil del Nàstic? El cadeta del Nàstic, l'infantil del Nàstic...
No tinc ni idea. No
futbol masculí, eh? M'estàs separant. Sí. Aquí parlem de voleibol, aquí parlem de tot. Sí. Futbol masculí sol. A Divisió d'Honor.
Sí.
I quan jo dic perquè, plantilla.
Pues igual quan diu que el projecte el va seduir més, pues igual té part de raó. Igual el projecte del Nàstic. No
vale, de i però el del bàsquet masculí també és boia del bàsquet masculí?
Que no funciona així les coses. Bueno, no li dono el tom.
Però és que el problema, Albert, és que comparem el projecte del futbol masculí amb el de Lleida amb el futbol masculí de Tarragona, i jo crec que el de Lleida, el projecte, podria ser molt més ampli.
Però si no hi ha hagut mai projecte...
Si anem al mateix barco, no hi ha hagut projecte.
Per posar en context, t'ho dic perquè el Sergi i jo en parlem molt al matí, el Sergi el que vol és un gran patrocinador que aglutini la major part d'equips de Lleida.
Per què no
fer un club que tingui futbol, bàsquet, hoquei i tot això?
Cada club amb la seva especialitat, perquè això ho entenc.
Sí, evidentment. Això és el que diu el Sergi.
Correcte, molt bé.
Sergi ho defensa, això. Xavi Pérez no ho veu, i l'Albert, no ho sé.
Hi ha alguna ciutat al món on existeixi això?
No, però hem de ser diferents. Aquí vas a la meua.
El Barça no?
No, el Barça no. Hem de ser diferents.
No inventis una cosa que no se pot inventar.
No, però hem d'inventar coses diferents, vosaltres. Perquè si no farem mateixos errors. Aquí sí que vaig amb l'Albert Square. No hi ha cap ciutat que ho faci, per tant, anem a ser diferents.
I què vols fer-hi, això?
Pues anar al mateix barco.
Però què no, vols que no pot ser? Perquè no s'entenen les directives.
Per què no
s'entenen les directives?
Pues si van a sopar és bo que s'entenguin a l'Iaga i Pereira.
Però si no s'entens mai ni de l'Atlètic Segre amb el Lleida...
Pues han de començar a fer canvis. Correcte, té això de la raó, Xavi, pues han de començar a canviar-ho i denunciar si no van al mateix barco, al menys públicament.
Albert, tu ho veus o no ho veus, això?
No, ho veu, l'Albert.
No, home, com ho he de veure? Però és que escolta'm una cosa. Vull dir, al final la gent per què s'ajunta? Per sumar, no?
Claro, molt bé. Estem d'acord. Sumar i multiplicar.
Si tu tens un projecte, que és el bàsquet,
sí,
que no és sostenible perquè el mateix president ho ha dit.
Perquè es falta l'esponsor.
I perquè no és sostenible tampoc. Llavors, si tu juntes menys 3 i menys 3, acabes tenint menys 6, és que no té cap sentit. El bàsquet, almenys esportivament, funciona i està a la segona categoria. Però és que el futbol, esportivament, no va i està a la quarta categoria.
L'única
manera possible és que una de les dues institucions tingués respectes molt per sobre de la resta, i llavors dius, jo, com que estic per sobre, soc sostenible, funciona i tal, et dono un cop de mà. Però com has de juntar dos projectes que no són sostenibles?
Val. I aleshores, si tu fas un projecte de dir... Aviam, mira, faig una pregunta a Xavi Pérez, president de la Federació de Colles de la Pell del Caragol. Uh-huh. Val? Vostè, ja li faig una pregunta així seria, Vostè no va crear, impulsar i potenciar una central de compres de totes les penyes per comprar els productes que necessitaven?
Sí, clar.
I no va ser beneficiós?
Sí.
Val. Faig una pregunta, Albert Escuero, Xavi Pérez. No podrien tots els clubs de Lleida unir-se per fer la central de compres de la roba esportiva a una mateixa marca i aleshores seria cada club va per 400 esportistes o 300, me dona igual el número ara, 300 o 400 o 500, per dir, no, senyors, i pot negociar Aliaga, i pot negociar Ortega, i pot negociar Aresté, me dona igual. De dir, no, jo tinc 5.000 de 5.000 socis perquè els vaig comptant tots i 2.000 esportistes i no traurien una millor condició de roba esportiva, sol pregunto.
Jo te contesto. Sí o no? Totes les penyes de la plec paguen el mateix, Xavi?
No, evidentment que no.
Però parla de la Central de Comerç, no, que va ser impulsat com un exemple.
No, sí, però, no, però em refereixo com a inscripció a la plec del Caragol.
No, se paga per volum de gent. Pagues per volum de gent.
Pagues per volum de gent.
Correcte. Pues amb els esports passa exactament el mateix. Vull dir, i no té res a veure, al final, a la plec del Caragol, totes les penyes van acabar
contra el mateix. He posat un exemple d'una compra unitària, però, que tots podria ser que la roba esportiva. És un exemple més, potser és una tonteria, eh? Però jo
una cosa és la compra de la roba esportiva, però l'altra són els principis d'un club, sigui de bàsquet, que de futbol, que sigui d'hoquei.
Però tu, amb la compra de la roba esportiva, estaries d'acord que anessin junts?
Sí, per exemple. Veus? Vale. Aquí sí.
Bueno, perquè s'ho beneficia a tots.
Però que no té res a veure la realitat de cada club, home. És que n'hi ha amb el tema de la compra de la roba esportiva, perquè cadascú té els seus patrocinis i té les seves històries.
No, però si el Barça també, porten tots Nike, i el del bàsquet és diferent al futbol, però porten Nike. Jo parlo de la roba esportiva, després ja ficarem el patrocini.
No porten Nike al bàsquet. El bàsquet porta una empresa d'aquí de Lleida, precisament.
No, però dic la roba, parto del tèxtil, la samarreta.
La marca on encomanar la base de la samarreta.
Sí. I en canvi el Lleida se l'ha venut, que algun dia doncs haurem de parlar d'aquesta operació, a Adidas. És que no té res a veure, és que és molt complicat.
Negociar un porta Adidas, l'altre porta Hummel, l'altre porta...
Perdó, que ens hem encallat amb això de la roba. Albert Square, per cert, aquesta setmana vau poder parlar ja amb Luis Pereira, eh?
Bona entrevista.
Sí. No, però sí, jo no tinc cap problema amb Luis Pereira.
No, ja, però vull dir, te vas quedar més tranquil o més preocupat?
No, bueno, mira, me vaig... Tranquil no, però em va alegrar que potser per primera vegada en 16 mesos no ve més fum.
Bueno.
I expliqués el que realment pensa i realment quina és la situació.
Vale, i aquest sopar Aliaga-Pereira com el valores?
No res, home, no res. Foc d'encenalls.
Però és bonic, home, és bonic.
Envia
el David Batxiller als restaurants de Lleida, aviam si es troben.
I escolta, que Luis Pereira et digués que, escolta, vale, jo estic aquí, ara treballant per això, però tard o d'hora això s'ho ha de quedar alguna persona de Lleida. Això ja indica fatiga del projecte o no?
No, això indica que aquí durant molts anys ens hem pensat que portar un club esportiu a Lleida és molt fàcil i te forres. I la realitat és una altra. I el Lleida Esportiu, durant molts anys, ha viscut. Perquè ha fet play-offs, perquè ha fet Copa del Rei, perquè l'any que no venia Pedro Martín venia Jorge Félix, si no venia Colina, si no venia Radulovic, i perquè gana van enganyar un xino que durant molts anys va ficar molts diners. Però ara que va arribar el Covid i se va acabar el play-off, se va acabar la Copa del Rei, se van acabar els traspassos, se va acabar el xino i tampoc hi havia doncs, subvenció de les institucions, la realitat és la que és. I, desgraciadament, a Lleida, aquesta és la realitat que hem tingut sempre i quan parlem mil vegades.
Pues han de fer un canvi. Albert, vas a la meua.
I no ampliem el camp.
Claro, vas a la meua. Mario Durán va perdre diners. Miquel Pons va perdre diners. Tots. Tacho Benet va perdre diners. Tots. Ferran Vidal al bàsquet ha perdut molts diners. Tots. Per tant, hem de fer un canvi. Hem d'anar tots amb un mateix barco per intentar que sigui això sostenible. A vegades diguem el mateix.
A veure, el Sergi no el treu d'aquí fins que ho provin.
No, claro, exacte, no canviem. És molt injust que Aliaga pugui perdre un euro de la seva... És molt injust, tan injust com Mario Durán, com Tacho Benet, com tots els que han passat.
O Pereira.
O com Pereira. És tan injust, jo no vull això. Jo vull un projecte sostenible que pugui... Potser amb una empresa que no m'he anat abans per fer un tema concret, de dir, pues el projecte esportiu de Lleida és molt bo, i és més bo que no
un futbol Tarragó.
Pues l'hem d'intentar fer.
Però que no hi ha hagut mai projecte.
I la tercera pota... La tercera pota aquí és pensar si apostar-ho tot a un esport només de la ciutat.
Això és molt injust. Això sí que és molt injust.
Allò d'un club que toqui tantes històries, centrar-nos a un esport...
Això ho han dit, la classe política lleidatana per quedar bé. Han de posar tot amunt. Vale, va, aquí. Jo sí que és molt injust.
Jo t'he dit que això és una altra possibilitat, que també l'hem de contemplar.
Sí, no, i s'ha dit. Però per mi és absolutament injust, això.
No, al final es redueix o no es tira més el braç que la mà.
Correcte. Vale. Però hi ha un moment d'ingressos de tots? Hi ha un moment d'ingressos de tots?
Lleida dona per tenir un equip a l'Aleport? Tenim un equip a l'Aleport. Lleida dona per tenir un equip a Hockey Lliga? Tenim un equip a Hockey Lliga. Lleida no dona per tenir un equip a l'Aleport? Doncs ho sento molt, no ho tenim. I ja està. Que no passa res.
Correcte, eh?
Que no passa res. Que el que no pot ser, i tu ho has dit, Sergi, és que empresaris, doncs, com Albert Aliaga en aquest cas ara, o Luis Pereira, vale, estiguin palmant pasta perquè nosaltres cada 15 dies puguem anar a un pavelló de futbol.
Coincidim. Pues coincidim amb el diagnòstic.
Pues no pot
pues hem de canviar alguna cosa, pues no, perquè això no passi.
On no coincidiu és buscar la solució.
Exacte.
Bueno, tampoc deu ser tan fàcil si no l'haguessin fet. No,
però jo dic l'intent de que al barco vagin tots junts per presentar un projecte que pugui millorar tots. És el que però jo que dic.
Però que és impossible, que les peculiaritats del bàsquet no tenen res a veure amb les del futbol.
Ja, però,
el Valladolid s'ha unit, eh? Què vol ser, Valladolid o Logroño?
I és un problema d'egos, pot ser més, que no pas d'esports?
A més que ja ara no tant.
No?
Tant, tant.
Bueno.
Jo crec que no s'aconseguirà perquè no hi ha mai projecte.
Tu veus a Aliaga una persona egoista? Mira. Jo no la veig.
Mira, no, però tampoc... Però,
escolta, ni dur.
Si a tot Espanya, això només ho fa un club, que és el Barça... Hòstia, no pot ser. No pot ser que tota la resta estem equivocats.
No, però el Valladolid ho ha fet,
Espanya,
no?
A tot funciona un club, que és el Barça, i totes les seccions són deficitàries. Que
el Barça és diferent, però el Valladolid no ho ha fet, el Valladolid.
Va jugar què ha fet el Valladolid?
A veure, el bàsquet ara porta el nom de l'equip de futbol. Me dona igual el nom.
Que no, home, que no res, és igual. I Alicante també, en teoria, la Fundació Lucentum i l'Hércules, però a l'hora de la veritat... poc d'encenalls. A la pràctica, res, Sergi, res.
Hem de fer alguna cosa diferent, Albert.
I te recordo un tema, estem parlant de futbol i bàsquet, però no oblidem que el club de màxima categoria en aquesta ciutat és l'equip petit.
Sí, sí, sí.
Correcte, i l'han parlat.
Sí, és veritat.
Doncs el podrien ajudar per anar a Itàlia, no sé. Jo crec que, per almenys...
Però ara ens què fem?
No.
Una secció de futbol, una de bàsquet...
No.
Que no dóna Lleida, Sergi.
Amb això estic d'acord amb tu.
Que Lleida no dóna per tenir tant.
Estic d'acord amb tu, però anar tots amb el mateix vaixell i donar una imatge d'unitat, jo crec que seria important. Crec jo, eh?
Llàstima, ara que anàvem a buscar la solució, ara ens plantem a les dues.
No, la solució no n'hi ha. Bueno, jo he donat una, però no han estat...
Va, és un tema que podem seguir parlant, evidentment. Xavi Pérez, Sergi Tor i Albert Escuer, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Adéu, merci.
Bueno, és que el problema és més complicat del que sembla i, evidentment, la solució més difícil de trobar doncs, del que ens podem pensar i per això encara és un problema que hi ha sobre la taula i que tenim aquí latent. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les 2 de la tarda. Que acabis de passar un bon dilluns i demà ens tornem a escoltar a la sintonia de la cadena COPE. Que acabis de passar bon dilluns. Cuida't, salut.